Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que avui ens despertem un matí relativament fresc, però al migdia serà més calorós que ahir, amb força estones de sol, i a la tarda els núvols poden ser més freqüents al nord i acabaran donant algun ruixat a l'Alt Pirineu. I la notícia de les últimes hores ens continua portant al Líban. Aquest és el so del funeral d'11 persones, 3 de les quals càrrecs de Hezbollah, mortes en els bombardejos d'Israel, i el balanç oficial ja parla de 600 morts i 1.800 ferits en els atacs de l'exèrcit hebreu a les últimes 48 hores. Entre les víctimes mortals s'ha confirmat que hi ha un destacat comandant de Hezbollah. Anem en directe al Líban, enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez, de l'assistència tècnica, Maria Alba Gilabert. Maria Alba, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els atacs israelians que continuen ara mateix o no?
Sí, 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 han començat a les 5 del matí, hora local, al sud del Líban. També hi ha hagut una explosió aquí al sud de Beirut. Encara no sabem el balanç de víctimes perquè el Ministeri de Salut encara no les ha facilitat, però sí que ens han dit que n'hi ha. I pel que fa al nombre de ferits, confirmaven aquestes dades que donaves fa un moment, però a més han afegit que han quedat inutilitzats 2 centres sanitaris i una quinzena d'ambulàncies. Al carrer no es parla, però, de la possibilitat d'aturar el conflicte. Sentim aquest testimoni.
Per descomptat que no. Els hem de bombardejar més. Hem incrementat els atacs. Els israelians només entenen la força bruta.
I això que reconeixen que estan tots molt espantats.
Aquí també hi ha una altra xifra important, són els desplaçats. Es calcula que hi ha 500.000 desplaçats a causa dels bombardejos israelians. A Beirut, on sou vosaltres, Maria Alba, continuen arribant persones desplaçades?
Sí, ahir al vespre vèiem arribar cotxes a una de les escoles que s'ha habilitat per acollir aquesta gent, on treballen voluntaris portant-los tot el que poden, però la situació era bastant patètica perquè és que no tenien ni matalassos a terra, ni cadires, ni taules. Tenien, això sí, menjar i portaven el que duien a sobre. Un dels desplaçats, malgrat aquesta situació tan trista, ens deia que ells almenys tenen sort.
Pràcticamente sofriamo come loro.
Pràcticament patim com ells, però ells estan atrapats, no poden fugir enlloc. Nosaltres, per sort, podem escapar. Hi ha gent que ens acull.
Tot i això, són tants els desplaçats que alguns han hagut de passar la nit al carrer.
Doncs cuideu-vos molt i gràcies per la feina que fareu aquests propers dies. Maria Alba Gilabert, també amb el José Antonio Rodríguez. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
La situació al Líban està marcant també l'agenda de la política internacional. L'Assemblea General de les Nacions Unides, que està fent a Nova York, per exemple.
Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza.
El Líban està al límit. No ens podem permetre que sigui una nova Gaza. És el que deia el secretari general de les Nacions Unides, una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU que abordarà avui també aquesta situació. Anem cap a Nova York. Francesc Garriga.
Un Joe Biden lacònic i poc enèrgic, un Antonio Guterres preocupat i contundent i un president de l'Iran contingut i obrint-se al diàleg. Són algunes de les fotografies que deixa la sessió d'obertura de discursos que s'allargarà tota la setmana a Nova York. El conflicte al Líban ha centrat bona part d'aquests discursos amb el secretari general de l'organització advertint que es pot convertir en la nova Gaza. Biden, mentrestant, ha buscat més que solucions acomiadar-se.
Let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people.
El més important no és seguir el poder, diu, és el poble. Turquia i Jordània han atacat fort Israel en els seus torns, mentre que l'Iran ha estat moderat i el seu nou president assegura que vol obrir una nova etapa de diàleg al món. Per aquest dimecres, el discurs estrella és el de Volodymyr Zelensky, que serà a la tarda hora de Catalunya. Des de Nova York, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui la premsa de Nova York qüestiona també l'estratègia d'Israel. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
I això també és significatiu.
Molt significatiu, perquè els mitjans nord-americans, particularment els de Nova York, igual que els seus dirigents polítics, tenen una posició tirana molt suau, tremendament suau cap a Israel. Però avui el New York Times cita 5 els càrrecs israelians, incloent de l'actual govern, que qüestionen obertament l'estratègia de Benjamin Netanyahu. Diuen que és veritat que amb aquesta estratègia militar hi ha hagut objectius a curtíssim termini que s'han aconseguit, però troben a faltar una estratègia, per exemple, per fer tornar els desplaçats. Benjamin Netanyahu, però...
אני מסיים עכשיו ביקור באחד בבסיסי המודיעין שלנו. No es mou ni un mil·límetre. L'ofensiva continuarà, ha dit. I en aquestes últimes hores, ara el sentíem, s'ha tornat a adreçar al poble libanès per dir-los que la guerra no és contra ells, és contra Hezbollah. Un altre diari de Nova York, el Wall Street Journal, diu que Netanyahu està cada vegada més sol en el panorama internacional, com s'està veient, diu el diari, a l'Assemblea General de Nacions Unides.
Benvinguts al dimecres 25 de setembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i Esclat us ofereix aquest espai.
Cop d'ull al temps que farà avui. Eloi Cordomí, bon dia.
Avui és dimecres, 25 de setembre. Avui ja no s'esperen tempestes, esperem un dia força més tranquil, amb sol, capes de núvols prims i núvols una mica més gruixuts, sobretot cap a l'oest de Catalunya. I el més important seran les temperatures, que s'enfilen al migdia, fins a valors de 28 a 30 graus a les comarques de Girona i també a les Terres de l'Ebre. A la resta, en general, quedaran entre els 25 o 28 graus i una mica més baixes a la zona pirinenca. I compta amb les variacions de les temperatures de cara aquests pròxims dies, perquè demà la borrasca Aitor, amb de ponent, dispararà els termòmetres per sobre els 30 graus a molts llocs de Catalunya i, en canvi, a partir de divendres i al cap de setmana s'espera una baixada brusca dels termòmetres.
El peix el vols a filets, supremes o rodanxes? Soc la Conxi, peixatera, Bon Preu i Esclat des de fa un any i mig. I està a les nostres mans aconsellar-te, netejar-te i preparar-te el peix fresc de les llotges catalanes perquè puguis gaudir de l'autèntic sabor del mar a casa.
Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.
Són les 8 i 6. Repassem ara les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Avui hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats i allà potser tindrem alguna pista més de si, com sembla, alguna cosa es mou en les relacions entre el PSOE i Junts.
No hem donat ni donarem mai suport a canvi de res. I sembla que després de gairebé un any es comença a entendre.
Això ho deia Míriam Nogueres, després que el govern espanyol decidís ajornar la votació prevista per demà dels objectius d'estabilitat, un pas clau per votar els pressupostos. L'executiu de Pedro Sánchez diu que així tindrà més marge per negociar. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Junts, per primer cop en setmanes, no ho ha donat tot per perdut.
Sí, exacte, i veuen marge per arribar a un acord amb el PSOE i també són optimistes a la Moncloa per poder salvar els pressupostos. Pedro Sánchez ha hagut de canviar d'estratègia i ha vist que necessita refer ponts amb Junts si no vol agonitzar tota la legislatura. Després de la reunió de divendres a Ginebra i de setmanes de mala maror, el PSOE i Junts reprenen el diàleg i a la ministra d'Hisenda no li ha quedat més remei que obrir-se a reformular l'objectiu de dèficit que fins ahir deia que era intocable.
Yo creo que siempre que hay una oportunidad para el diálogo, el gobierno la aprovecha. Y si llegamos a un acuerdo, perfecto. Y si no llegamos a un acuerdo, pues volveremos a llevar la senda y entonces, desgraciadamente, los territorios se quedarán sin 12.000 millones de euros.
Junts demana que Catalunya pugui gastar més a canvi de votar-hi a favor i Hisenda sobre millorar el marge de despesa. De moment, la votació dels objectius d'estabilitat ha quedat aparcada sense data a l'espera de com avança la negociació i Pedro Sánchez ha evitat per ara una nova derrota al Congrés, ja en suma 35 des que va arrencar la legislatura.
Avui continuarem parlant d'aquesta qüestió, però també ens volem preguntar què vol dir això dels objectius d'estabilitat, Frederic Vincent.
Les administracions no poden gastar el que vulguin, partint d'aquí. Han de quadrar els números i tenen un màxim de dèficit. És a dir, sí que poden gastar més del que ingressen, però fins a cert punt. A Europa li marca un límit a Espanya i el govern espanyol trasllada aquest límit als governs autonòmics o als ajuntaments. És a dir, Madrid els diu el màxim que poden gastar en els seus respectius pressupostos.
I un dels punts que grinyola a Junts és que, segons diu, l'Estat no reparteix equitativament l'obligació de quadrar els números.
Sí, és a dir, que el govern espanyol exigeix autonomies i també ajuntaments un esforç superior al que ha de fer ell, el govern espanyol. En qualsevol cas, que el Congrés aprovi aquest màxim de dèficit és un pas imprescindible per tirar endavant els pressupostos. Ara el govern espanyol, com deia la Paula, es dona més temps per negociar i aprovar-ho més endavant.
I afegim-hi el comentari del periodista i consultor en comunicació, Àlex Font.
Que l'Estat endarrereixi la votació dels objectius de dèficit té dues lectures. Una és que aquest és un govern dèbil que tindrà difícil l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Però la segona lectura, potser més important, és que una pròrroga pressupostària limita el terreny de joc que un govern té de poder fer polítiques que realment millorin la vida dels ciutadans. D'alguna manera, és com si el govern es veiés obligat a conduir en pilot automàtic. L'impacte d'aquesta falta de pressupostos potser no es nota a curt, però a mitjà i llarg termini sempre acaba tenint conseqüències.
Àlex Font, pel matí de Catalunya Ràdio. I dèiem abans que sembla que alguna cosa es mou en els contactes entre el PSOE i Junts. Així ho deia Míriam Nogueres, i això ho podrien indicar també dues senyals que, casualitat o no, hem tingut aquestes últimes hores. Pol Foradada, Cibé Solanes, bon dia.
Bon dia.
La primera senyal seria que reactiva la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya.
Junts i PSOE van votar plegats per instar a tornar a posar en marxa la Comissió d'Investigació, que, paradoxalment, surt dels acords entre el PSOE i Esquerra. També es va votar reactivar la comissió que investiga els atemptats del 17 d'agost.
I la segona és que el govern espanyol es posa les piles amb el català a Europa, almenys de portes en fora.
El ministre José Luis Álvarez ha enviat una carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per felicitar-la per la reelecció i aprofita per recordar-li la petició perquè es pugui parlar català, basc, gallec a l'Eurocambra.
A la carta, el titular d'Exteriors recorda que l'ús de les llengües cooficials a les institucions comunitàries és, textualment, una qüestió prioritària per a Espanya. Per tot plegat, li demana una reunió per parlar-ne.
I aquesta qüestió coincid també amb el toc d'atenció del Consell d'Europa a Espanya per la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a l'escola si una família ho demana.
En un informe, un comitè d'experts del Consell alerta que aquestes decisions judicials són incompatibles en protegir les llengües regionals i minoritàries i que tot plegat els preocupa.
Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Revés des d'Estrasburg el 25% del castellà a l'escola. Els experts en llengües regionals o minoritàries del Consell d'Europa es mostren profundament preocupats per aquesta realitat, que conclouen que fa que Espanya incompleixi els seus compromisos de protecció del català. Així es recull en un informe que també fa reclamacions per la justícia, perquè s'estableixi per llei que els procediments penals, civils i administratius es puguin fer en català si una part ho demana, i per assegurar l'ús del català en els centres sanitaris i en els serveis que presta l'Administració Central a Catalunya. Són les peticions dels experts del Consell d'Europa, que volen canvis perquè Espanya respecti la Carta Europea de Defensa de les Llengües subscrita fa més de 20 anys. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, diu que aquest posicionament els dona una empenta davant la justícia. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Utilitzarem aquest informe del Consell d'Europa com el requeriment del Relat Especial de Nacions Unides davant dels tribunals, perquè els tribunals espanyols no tenen altra opció que aplicar allò que prescriu una normativa que és de compliment obligatori per a l'Estat, que és la de la Carta, que dèiem.
I sobre això, el comentari de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Marta Lasalas.
Repassada del Consell d'Europa a l'Estat espanyol per incompliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals. És el que té signat tractats internacionals. Queda molt bé fer-se la foto, però després et demanen que els compleixis. I els experts del Consell d'Europa han flipat en constatar que des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fa 4 anys que s'intenta imposar un 25% de castellà a les escoles catalanes. Un greu motiu de preocupació, asseguren. Una picada de crostó directa als tribunals que s'han avingut a entrar en l'estratègia per dur a les escoles la batalla política contra el català. Veurem en què queda aquest informe just quan l'escola catalana està pendent d'una decisió del Tribunal Constitucional sobre aquest tema.
D'aquest informe i també de la petició o insistència del govern espanyol en que el català es parli a Europa, en parlem demà justament en aquest programa amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en la seva primera entrevista a una ràdio. I polèmica per la decisió del Departament de Justícia de tancar sense depurar responsabilitats la investigació sobre les protestes dels funcionaris a les presons del passat mes de març. Una informació avançada pel Matí de Catalunya Ràdio que critica l'Associació de Familiars de Presos de Catalunya, Francesc Soler i Marc Jurado.
Justícia ha tancat sense sancions la investigació interna pel bloqueig dels funcionaris en centres penitenciaris. La síndica de Greuges havia exposat prèviament que les protestes van suposar el confinament forçós de 4.000 interns a la cel·la i havien posat en perill la convivència als centres.
El Matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb familiars que denuncien les conseqüències del bloqueig. És el cas d'aquesta dona que demana mantenir l'anonimat.
Teníamos comunicaciones, tanto vía cristales como vis-a-vises, y no pudimos acceder al centro. Además de ello, no podían hacer llamadas, no nos pudieron llamar, ni saber cómo estaban, ni cómo no estaban. No les repartieron las medicaciones a sus horas. Nuestros hijos no pudieron ver a sus padres y sin ningún tipo de información.
Aquesta testimoni i el conjunt de l'Associació de Familiars de Presos critiquen que la investigació interna de justícia hagi acabat sense sancions.
Que igual que cuando un interno hace algo mal se le sanciona o tiene su castigo pertinente, no han estado en su puesto de trabajo y no han tenido ningún tipo de sanción, entonces no lo veo bien tampoco.
I d'aquí una hora, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per fer balanç de les festes de la Mercè.
Un balanç que farà justament avui l'Ajuntament, tot i que encara falten les dades d'incidències de la nit passada. L'executiu municipal destaca que no en consta cap de greu.
Aquest any s'han fet controls policials per detectar la presència d'armes blanques. De moment, el consistori destaca que 1 milió de persones han participat en les diferents activitats organitzades per celebrar la festa major de la ciutat.
L'alcalde, Jaume Collboni, a partir de les 9 al Matí de Catalunya Ràdio. I parlem ara de protestes quan són un quart de nou del matí, perquè en tenim unes quantes. Avui comença a Barcelona la trobada de The Test District, perdoneu, que reuneix els directius de les principals firmes immobiliàries per analitzar les tendències del sector. La trobada, com dèiem, arrencarà enmig de mobilitzacions. Connectem en directe amb aquesta fira. Marc Güell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Una protesta que començarà d'aquí a poca estona a la plaça d'Europa de l'Hospitalet, a tocar d'aquest recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. De moment, a aquesta hora, encara poc moviment ni de manifestants ni dels 12.000 assistents que s'esperen en aquest congrés immobiliari. En van arribant alguns, però encara pocs, i sí que hi ha un ampli dispositiu policial amb diversos furgons dels Mossos que delimiten aquesta zona. Aquesta protesta la convoquen un centenar d'entitats socials, sobretot de l'àmbit de l'habitatge, com la PA o el sindicat de llogateres, i és que les mobilitzacions han marcat les últimes dues edicions de The District amb el llançament de pintura contra alguns congressistes. Els responsabilitzen de la situació precària que viu l'habitatge a Catalunya.
Gràcies, Marc. I encara parlant de protestes... Fora el rei o monarquia és corrupció. Són els crits que s'han sentit aquest dimarts a Figueres, on avui anirà i anirà Felip VI per assistir a l'acte del 50è aniversari del Museu Dalí. Roger Santaló.
La convocatòria de la coordinadora antimonàrquica de les comarques gironines va reunir un centenar de persones que van cremar imatges de Felip VI i van brindar per la República Catalana. Quim Tell, membre de la coordinadora, explica per què rebutgen la visita del rei.
És una institució que trepitja els drets del poble català, es nega les seves llibertats. A més, ell, com un hooligan, va animar els policies a l'1 d'octubre a apallissar molta gent i, bueno, amb els motius més, la corrupció, les quantitats de recursos econòmics que devora aquesta família a costa dels temes socials, per això no és benvingut.
Des de Girona, Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant del rei, el govern espanyol no participarà en la presa de possessió de la nova presidenta mexicana en protesta per l'exclusió del rei Felip VI, Pol.
Mèxic no ha convidat el rei als actes previstos per la setmana que ve, tot i que el monarca tradicionalment ha assistit a aquest tipus de cerimònies dels presidents llatinoamericans. Com a resposta, l'executiu de Pedro Sánchez no hi enviarà ningú.
I encara sobre la monarquia. Avui parlarem de les memòries que publicarà el rei emèrit. Es titularà Reconciliació i ja se n'ha filtrat una petita part, Sílvia.
El llibre de Joan Carles I diu tenir la sensació que li estan robant la seva història i argumenta així que hagi decidit publicar l'autobiografia. Segons va avançar ahir la premsa francesa, el monarca no amaga els seus penediments. El llibre es publicarà inicialment en francès.
Comencem a tertúlia avui del matí de Catalunya Ràdio, migdia, González, Gemma Calvet, Jofre Llombart, Maria Vila i Pere Rossinyol parlant precisament d'aquest avançament i també amb Pilar Eire, experta en la Casa Reial. I encara tenim més protestes, les que hi haurà demà que convoquen els sindicats perquè a partir de l'any que ve entri en vigor la reducció de la jornada laboral. Berta Torrades.
Sí, les negociacions per aconseguir reduir la jornada laboral per treballar menys hores sense baixar salaris continuen absolutament enrocades. El calendari amb el que treballava el govern espanyol, recordem, era aconseguir pactar amb sindicats i patronals que aquest any la jornada laboral es reduís a 38 hores i mitja a la setmana i a partir de l'any que ve es passessin a les 37 hores i mitja. Els empresaris no ho veuen clar, diuen que l'economia espanyola no ho suportaria i els sindicats, en canvi, pressionen perquè es compleixi aquest calendari. Acusen el govern espanyol d'estar endarrerint la mesura per intentar seduir les patronals. Cruz Vicente, de Comissions Obreres.
Esto tiene que tener una fecha de finalidad. No podemos estar sine die trabajando en la mesa sin cuestiones concretas.
Els sindicats mantenen les mobilitzacions de demà davant les seus de les patronals per continuar pressionant els empresaris. A partir d'un quart de 10 del matí, entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio els líders de la UGT i de Comissions Obreres.
I alerta amb això perquè els preus disparats de l'oli fan aflorar nous fraus. A Lleida, per exemple, investiguen una cooperativa per frau en l'etiquetatge de l'oli d'oliva.
Es van arribar a vendre més de 100.000 litres d'oli de baixa qualitat que es feia passar per oli d'oliva verge extra amb el segell de denominació d'origen protegida. L'alerta la van donar les autoritats de la República Txeca, on s'havia importat la majoria d'aquest oli. La Guàrdia Civil ha citat a declarar el gerent i el tècnic agrònom de la cooperativa per possibles delictes d'estafa, falsificació documental i contra el mercat i els consumidors. El frau en l'etiquetatge els va suposar un benefici de 40.000 euros per la cooperativa.
I encara una mobilització més. Entitats veïnals de Ciutat Meridiana, Barcelona, sortiran avui al carrer per demanar més atenció a la salut mental. El barri més pobre de la ciutat insisteix en les conseqüències de destinar-hi pocs recursos, dies després que un jove del barri s'hagi suïcidat.
Avui diversos col·lectius convoquen una concentració per reclamar a les administracions més eines per tractar la salut mental. Segons una enquesta de l'Agència de la Salut Pública de Barcelona, fins al 7% dels veïns de Ciutat Meridiana s'han intentat suïcidar, una taxa que triplica el percentatge del conjunt de la capital.
Segons les entitats, aquesta realitat té molt molt a veure amb les condicions de vida. La renda familiar per persona és d'11.000 euros anuals, la meitat de la mitjana a la ciutat, i cada cop més veïns tenen dificultats per trobar un habitatge. Mariano Hernando és educador de la plataforma d'educació social Cruïlla i critica aquesta realitat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Resoldre, d'una vegada per totes, el tema de l'habitatge a la zona, que hi ha un munt de pisos que estan tancats, una mena de i totalment il·lògic, no? Pisos tancats amb maons, amb unes portes de ferro, i davant hi ha gent que viu al carrer. I després, la gent que vivia als pisos tancats ara estan vivint en altres pisos compartits.
I s'investiga una agressió que ha deixat un ferit greu per arma blanca al centre de Berga. L'agressor ha estat detingut i es podria tractar d'una revenja perquè els dos implicats es coneixien. Berga, Nàtia Dell.
Els fets van passar ahir, a plena llum del dia, a quarts de 4 de la tarda, en un lloc tan cèntric i tan concorregut com és el Passeig de la Pau amb Gran Via. Els Mossos estaven patrullant per la zona i van veure com un home s'abraonava sobre un altre per raons que es desconeixen. Al anar-los a separar, van veure que un dels dos tenia ferides d'arma blanca, ferides de gravetat. El SEM va traslladar el ferit a l'Hospital de Berga. L'agressor està pendent ara de passar a disposició judicial. Des de Berga, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
I finalment són 4 els detinguts pel tiroteig mortal de la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora, Girona, en una operació que s'ha fet a Granada, Andalusia. Girona, Núria Paraire.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut el principal sospitós, un home que hauria disparat amb un fusell d'assalt, i la seva dona. Les detencions s'han fet a la població de Pinos Puente, on hi tenen família. Tots dos estan considerats autors de la mort de dues persones. A més, dues persones més van resultar ferides greus. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, creu que les detencions ajudaran a la convivència i considera que la presència dels Mossos a Font de la Pólvora s'ha de mantenir.
Per tant, nosaltres el que sí que farem és posar-nos en contacte amb la conselleria per veure què ens poden dir al respecte.
Els altres dos detinguts són un cunyat del sospitós i un menor que hauria disparat una arma curta. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8:21 i es confirma que un atac d'ultres del Barça a un bar de Pamplona quedarà absolutament impune.
Ho explica el diari El País. L'Audiència de Navarra arxiva el cas de l'assalt violent d'una cinquantena de membres del grup Casuals ara fa 2 anys a un bar freqüentat per radicals de l'Osasuna. El cas s'aparca de manera definitiva perquè els assaltants portaven passamuntanyes i no se'ls ha pogut identificar.
I hem sabut també que baixen els delictes sexuals.
Un 10% entre els adults i baixen també entre els menors, en aquest cas un 15%. Són estadístiques de l'Institut d'Estadística i canvia la tendència a l'alça que hi ha hagut des del 2017, quan es van començar a registrar els delictes contra la llibertat sexual.
I a Suïssa, la policia ha detingut diverses persones que estarien involucrades en l'ús d'una càpsula per al suïcidi. Es tracta d'un aparell que ha provocat la mort per asfíxia d'una ciutadana nord-americana de 64 anys que tenia problemes de salut greus.
L'aparell té un disseny futurista i una tapa de vidre transparent. Es diu Sarco, una abreviació de sarcòfag. La persona que vol morir hi entra i prem un botó que allibera una gran quantitat de nitrogen que li fa perdre el coneixement. El seu creador és un activista pro-eutanàsia.
Després de dues respiracions d'aire, queden en aquell estat d'inconsciència i, en termes generals, la mort arriba al cap d'uns 5 minuts.
El govern suís ha determinat que la càpsula no compleix les normes de seguretat i vulnera la llei sobre productes químics.
I avui la banda sonora del dia està molt clara. És aquesta cançó, Sense petards, perquè Rosalía ha estrenat Omega al Piro Musical de la Mercè. Marta Viana.
Abans d'estrenar aquesta cançó, davant 100.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina, vam poder sentir aquest altre àudio de la cantant catalana.
Hola, Barcelona. Soc la Rosalía i us he fet una playlist amb cançons que m'agraden moltíssim perquè les pugueu escoltar mentre disfruteu dels focs artificials. Moltes gràcies, Barcelona, per sempre fer-me lloc, que aquesta és la meva ciutat preferida del món.
Besito.
Un besito.
Ara.
Entre el repertori hi ha Despecha, també de Rosalía, Peret, The Strokes o Elvis Presley. En total en van poder sentir 8 en anglès, 4 en castellà, 2 en àrab i només un en català.
Sobre el repertori que ha triat Rosalía, comentari de Lluís Gavaldà.
Si us he de ser sincer, a mi el piro musical sempre m'ha fet molta mandra. Els castells de focs m'agraden molt, eh? Però em sobra la banda sonora postissa. Què voleu que us digui? Amb el so dels coets i els trons ja en tinc prou. Ara bé, he de reconèixer que la tria musical de la Rosalía m'ha sorprès gratament. Ha estat arriscada i eclèctica, com ella. He descobert artistes que no coneixia, m'ha fet caure la llagrimeta amb els Arctic Monkeys i els Strokes, i de postres m'ha regalat una cançó seva que s'acosta una mica a la Rosalía que més em fa patxoca, la que barreja el flamenc amb els ritmes urbans.
És el comentari de Lluís Gavaldà pel Matí de Catalunya Ràdio. Qui també està d'estrena és Shakira. Que quiero.
amb la cançó que es diu Soltera, la cantant colombiana han avançat un tros en un vídeo que ha gravat amb amigues seves com Dana Paola, Lele Pons, Anita o Winnie Harlow.
I deixem la música i anem fins a Sant Sebastià.
Very, very honored and very happy.
Perquè l'actor Johnny Depp s'ha sincerat i ha qualificat la seva vida de telenovela. Ho ha fet al Festival de Sant Sebastià, on ha presentat la seva segona pel·lícula com a director. Un film sobre el pintor italià Modigliani que competeix per la Conxa d'Or.
Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Johnny Depp és conscient que ha viscut una vida personal convulsa els últims anys, amb denúncies creuades amb la seva exesposa i un judici examinat a la llum pública. Ara, una mica més tranquil, s'ha animat a dirigir 27 anys després del seu debut rere la càmera.
What interested me initially about the idea of making the film was...
Em vaig interessar en aquesta pel·lícula perquè vaig rebre una estranya trucada d'Al Pacino que em deia: ei, recordes aquella pel·li de Modigliani que havia de fer anys enrere? Crec que l'hauries de dirigir tu. I quan Al Pacino parla, l'has d'escoltar, de manera que vaig posar-m'hi.
Malauradament, Modi, Three Days on the Wing of Madness no es correspon amb la qualitat de l'obra de Modigliani. Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot això després del programa especial del matí de Catalunya Ràdio que vam fer des del Palau Robert de Barcelona per celebrar la Mercè i commemorar que feia 100 anys que la ràdio sonava per primer cop a Catalunya i a tot Espanya.
Vaig estar els primers mesos de matí de Catalunya Ràdio sense contracte, perquè no sé, vaig pensar, això ja vindrà després, això és el menys important, i a més, bueno, penses, ja ens posarem d'acord, no? Vull dir, ara no, ja ens hem embarcat en aquests moments, som alta mar...
Persones van venir a veure'ns, en aquest cas, als jardins del Palau Robert, al matí de Catalunya Ràdio, i també els companys del Que no sortí d'aquí. De fet, va haver gent que es va quedar fora.
Al programa hi van participar, com ara sentíem, Antoni Bassa, Gemma Nierga, Albert Tom i Neus Bonet, i van actuar la Ludwig van, la Su i Guillem Roma, i també van poder sentir l'actor Ivan Lavanda i l'actriu Mireia Portes.
I de seguida ampliarem els esports, Robert Prat, amb què?
Iñaki Peña, que serà el porter del Barça contra el Getafe a les 9, el Girona rep el Rayo a les 7, i el Madrid guanya 3-2 justet a última hora davant l'Alavés, debut amb victòria del Joventut a l'Eurocup davant el Hapoel Israelia.
Però abans... Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. El tren de la línia R15, la de Reus, acumula gairebé un quart d'hora de demora i arribarà a Barcelona a 9:45. Al nord del país, el tren de la RG1 de Figueres arribarà a Sants a les 9 tocades, és a dir, un quart d'hora més tard del previst. I acabem a l'aeroport. El vol de Vueling cap a Santander de les 7:20 i el de la mateixa companyia cap a Londres de les 7:25 han quedat finalment cancel·lats.
I pel que fa a les carreteres, equip viari, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, la C58 a Terrassa, a Sant Quirze, per alguna possible incidència, la B23 del Papiol a la Diagonal i l'autovia 2 amb congestió des de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, afectant l'accés des de la B24 a Pallejà.
I alguns punts taronges?
Doncs la C32 de Gavà a Sant Boi, túnel de Vallvidrera de Piatge a la Boca Nord, ronda dalt de Roquetes a Esplugues, Sentit Llobregat, i la C55 fins a Castellbell i a Vilar per Obres a banda i banda.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols saber tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i les webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com, o bé els telèfons d'informació 900-41-0041 i 912-320-320.
Renfe, el teu tren.
8:28. Altres notícies que repassem amb Berta Torrades i Albert Montilla. L'Inserso.
Perquè a Catalunya, entre avui i demà, surten a la venda els viatges destinats a gent gran a preus assequibles. Aquest any hi ha gairebé 900.000 places i un 5% més d'hotels que hi participen. A Catalunya en són una cinquantena, la majoria a la costa, com l'Hotel Gaudí de Reus. El seu director, l'Alberto Fraile, ens explica que els viatges de l'Inserso els permeten omplir l'hotel durant la temporada baixa.
Es ve molt bé tindre aquestes reserves de l'Inserso que venen 5 nits. Els marges de benefici de l'hotel no són les de la temporada alta de l'estiu, però ens permet mantenir tot l'any obert amb la majoria del personal treballant.
Aquest any alguns hotels, sobretot els més grans, han renunciat a acollir viatges de l'Inserso perquè diuen que no els surt a compte. Els preus van dels paquets més barats, que poden anar 4 dies a una capital de província per 124 euros. Els paquets més cars, passar 10 dies a les Canàries, costa 436 euros.
I s'estrena.
El Departament de Salut recorrerà aquest any per primer cop a la vacuna contra la Covid de la farmacèutica catalana Ipra. El fàrmac s'ha mostrat eficaç contra la variant JN1 del virus, no té efectes secundaris i a més s'administra en una sola dosi i no necessita ultracongelació. La vacuna d'Ipra s'ha desenvolupat i fabricat íntegrament aquí a casa. Durant l'última setmana s'han detectat 400 positius més de Covid i hi ha 234 persones ingressades als hospitals per complicacions.
I més energies renovables.
Perquè Espanya ha enviat a Brussel·les el nou pla climàtic que promet que el 81% de l'electricitat serà justament de fonts renovables al 2030. El Consell de Ministres ha aprovat el full de ruta que ajudarà l'Estat a abandonar els combustibles fòssils i també a complir amb els compromisos internacionals de descarbonitzar l'economia.
Més detalls, Cèlia Forment.
El pla inclou el compromís que les emissions de gasos d'efecte hivernacle reduiran un 32% al 2030 respecte als nivells del 1990. Per aconseguir-ho, les energies renovables seran la peça clau. La vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Rivera, ho enmarca en els objectius cada cop més ambiciosos d'Europa en la lluita contra l'escalfament global.
Nos marcamos objetivos más ambiciosos, o superando los objetivos que se derivan del marco europeo para una reducción del 55% de las emisiones del conjunto de la Unión Europea.
El Consell de Ministres també ha donat llum verda al decret que regularà el desplegament de parcs eòlics marins a les costes espanyoles, com el que hi ha previst al Golf de Roses. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Encara dos apunts més, nova taxa
de residus a l'Hospitalet de Llobregat i la pagaran tots els veïns i els comerços. El servei de recollida de residus costa més de 16 milions d'euros i el govern municipal estima que la meitat de les llars pagaran menys de 100 euros i, en tot cas, ha anunciat bonificacions si es recicla.
I ho paren.
El col·lectiu Pagesos del Maresme ha aconseguit aturar les obres d'un vial que travessa la zona agrícola de Santa Susana. Es tracta d'un pas que vol arribar fins a la platja. Així ho explicaven els pagesos i l'alcalde en declaracions aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
L'Ajuntament de Santa Susana tira pel dret. Sense complir tràmits, signa convenis il·legals, perquè tracta com a zona urbanística una zona agrària.
Varen engegar un projecte d'expropiació, on, a més, que ha sigut aprovada definitivament, s'ha fet tot el tràmit correcte. Jo ahir vaig comunicar a l'empresa que podien entrar.
Aquestes són les notícies d'avui, que és dimecres 25 de setembre del 2024. Una pausa i de seguida els esports.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
I dimarts l'Enigmàrius feia senyal que fa gol a la perruqueria. I la resposta era marca. Un senyal és una marca. I marcar vol dir fer gol o, a la perruqueria, donar als cabells mullats la forma que hauran de tenir un cop secs. Avui dimecres l'Enigmàrius ens fa anar a Cal Barber. S'afaita el nom. De sis lletres. S'afaita el nom. Sis lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Marques originals d'Aldi.
Amb un gust increïble.
Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana. Di, estalvia amb la tonyina amb oli de girassol.
A només un 69 al pack de 3, un 22% menys.
Boníssim.
Així de fàcil. Així d'Aldi.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Fruta Leche Don Simón. Ara el pack de 6 a 1,50 euros. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Començo, va. M de mar.
De mirador.
De muntanya.
De moreneta.
De Manel.
De moderna.
De musclo.
De Matí de Catalunya Ràdio.
M de Moritz Set. El gust de la bona birra.
Com? Que l'aniversari de la Marissa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Has vist la gran capacitat de càrrega i la conducció autònoma de nivell 2 que té el nou Ducato? Aprofita els Pro Days i emporta't en un 100% elèctric amb fins a 420 km d'autonomia i Wallbox inclòs. O emporta't en un de diesel 100% connectat amb unes condicions excepcionals. Consulta-les a Fiat Professional Ponés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 5 minuts de 8:45. Abans dels esports, obrim l'aparador i comencem a la sala Villarroel de Barcelona. Ja podeu veure Nadia, que és la història de l'afganesa Nadia Ghulam, interpretada per ella mateixa, un documental escènic que explica què significa ser dona a Kabul. Es la recomana la col·laboradora Gemma Ruiz.
La vaig veure quan es va estrenar fa 10 anys i, com tothom, em vaig quedar amb la boca oberta. El teatre documental té aquesta força i si, a més, té una protagonista de la seva pasta, doncs la força t'esclata en forma de bellesa, de dolor, d'emoció. Nadia Ghulam i la seva història us faran passar per tot això. Val tant la pena anar a la Villarroel a sentir la seva experiència, una vida heroica a l'Afganistan dels talibans, que avui encara és més imprescindible que no ens hi girem de cul.
I també hi ha estrenes de sèries. Comencem per Las Abogadas.
Voy a montar mi propio despacho.
¿De verdad? Manuela Carmena.
Las cosas están cambiando.
Avui s'estrena a Televisió Espanyola Las Abogadas. Ens ho explica la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Paula Argar.
La sèrie basada en fets reals sobre la matança dels advocats de Tutxa al 1977. La història ens transporta fins a aquella època amb la Lola, una jove que lluita pels seus ideals democràtics juntament amb altres companyes que ho sonaran, la Manuela Carmena, la Cristina Almeida i la Paquita Sauquillo. Totes elles explicaran en 7 capítols una història que ja hauria d'haver estat comptada.
I si preferiu una comèdia, no us podeu perdre atenció. Nadie quiere esto.
We've done this podcast for like 119 episodes and
ens la recomana Toni García Ramon.
Una podcaster agnòstica que té un programa de sexe i un rabí que s'acaba de separar s'enamoren. Aquest és el delirant punt de partida del que s'espera que sigui un dels nous èxits de Netflix per aquest final d'estiu i que han tingut a bé titular Nadie quiere esto. La presència de Kirsten Bell i Adam Brody, dos actors de culte, fa que de primeres la cosa pugui funcionar.
I anem ara amb una estrena del 3CAT.
Hola a tothom. Comencem aquesta aventura amb la pregunta més freqüent sobre la intel·ligència artificial. Ens traurà la feina?
I és que el papat de Mariola Dinarès fa el salt al videopodcast i es converteix en el programa de divulgació de la intel·ligència artificial. Ens ho explica ella mateixa pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquestes són algunes de les preguntes que tots ens fem sobre la intel·ligència artificial. La IA ens traurà la feina? Acabarà amb el càncer? I el més important, parlarem en català amb les màquines? Tinc bones notícies per tu. La resposta a l'última pregunta és un sí rotund. Des d'ara mateix tens totes les respostes al Pop-up IA, un videopodcast per tots els públics, per fugir del cunyadisme i per tenir pensament crític. Espero que us sigui molt útil. Bon dia.
I acabem al Liceu. Perquè avui inaugura temporada amb una nova producció de l'òpera Lady Macbeth, una recomanació del nostre home clàssic Albert Galceran.
Fortament censurada pel règim comunista de Stalin, Shostakovich va encabir una dura crítica del tracte que rebia la dona a la societat russa, així com l'aïllament total del món rural. Al Liceu ens la presenten en una nova producció signada per l'Àlex Uller, de la Fura dels Baus, i escenografia d'Alfons Flores, que, per escenificar l'ofec de la protagonista, ha inundat d'aigua l'escenari del Liceu. Títol imprescindible per un gran inici de temporada.
I en esport, Robert Prat, Iñaki Peña ocuparà la porteria del Barça aquesta nit contra el Getafe a partir de les 9.
Serà el debut del porter del Barça aquesta temporada, Hansi Flick, tècnic blaugrana.
Iñaki Peña té la nostra confiança, però hem de veure què fem, perquè cal tenir en compte els porters que tenim al darrere. La resta són tots porters joves, però no estem sota pressió. Confiem en l'Iñaki.
El partit a les 9, transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio, el Catalunya Nit i el programa Les Dones i els Dies els emetrem pel canal exclusiu digital.
Però tot i la confiança d'Iñaki Peña, el club busca porter que surti bé de preu.
Baratet. Ha sondejat Szczęsny, l'exporter ja polonès, de 34 anys, va jugar a la Juventus. És l'opció per suplir Ter Stegen ara mateix. És un porter que ofereix garanties. També va jugar a l'Arsenal i la Roma. Víctor Sánchez Lladó el va entrenar com a segon tècnic a la selecció polonesa. Són declaracions al tot costa.
És un grandíssim porter, amb una envergadura que ja coneixeu, amb unes qualitats tècniques molt bones i, sobretot per mi, per destacar, amb una personalitat impressionant. Un porter amb una molt bona lectura de joc i amb un bon 1 contra 1.
I avui també juga el Girona, que fa 3 partits que no guanya.
Rep a casa el Rayo Vallecano a les 7, 3 derrotes, a més consecutives. El tècnic Mitchell toca de peus a terra.
I espera l'equip de l'any passat. I ara mateix no són l'equip de l'any passat. Són un altre equip. I altre equip que ara mateix el Rayo està per sobre de nosaltres.
Aquest Girona-Rayo el transmetrem pel canal exclusiu digital. El Madrid, que supera 3-2 l'Alavés, amb patiment al final, dominava 3-0, gols de Lucas Vázquez, Mbappé i Rodrigo, però l'Alavés va marcar 2 gols als últims minuts. També a primera, València 0, Osasuna 0 i Sevilla 2, Valladolid 1.
I també tenim horari pel clàssic.
El Madrid-Barça, anoteu, 26 d'octubre a partir de les 9.
No, bravo.
I el cantant Joan Dausà, que intentarà compaginar concert i partit. Sí,
sí. Javier Tebas, et mato! O sigui, ens han fotut el Madrid-Barça exactament el mateix dia, a la mateixa hora que el nostre concert. Però de què vas?
De què vas?
Pues saps què passarà? Que arrasarà el Barça i arrasarem nosaltres. Me cago en dena.
Està enfadat, eh?
Està emprenyat, sí.
I el Joventut s'estrena en victòria, eh?
A l'Eurocup de bàsquet, bon debut de l'equip de Badalona, 78-75 al Hapoel d'Israel, s'imposa. A la Champions en vol, el Barça juga a la pista del Kielce, 3:15 i Mundial de Futbol Sala, Espanya-Venezuela, 8ens de final a 2:45.
I afegim ara el comentari esportiu de Jordi Costa.
Bon dia, Ricard. Aquesta nit contra el Getafe, Iñaki Peña serà titular en el primer partit després de la lesió de Ter Stegen. El porter valencià, avalat per Hansi Flick a la sala de premsa, se situarà sota els pals sabent des d'ahir que el Barça busca un porter sense contracte per incorporar-lo immediatament. Entre els sondejats hi és el polonès Szczęsny, ex de l'Arsenal i de la Juventus, i retirat des que es va acabar l'Eurocopa. Aquesta urgència que expressa el Barça de manera implícita no és la millor mostra de confiança en Peña, però sí que és un exercici de prudència necessari tenint en compte que al marge de Peña la resta de porters disponibles no tenen cap experiència al màxim nivell. Si trobaran algun porter ara o al mercat d'hivern ja ho veurem, però està clar que no és el mateix apostar per un central o un extrem juvenils que per un porter, i és compatible la confiança en la gent de casa amb la responsabilitat de tenir mínimament coberta una posició tan determinant com la porteria.
El matí de Catalunya Ràdio.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
I ara què diuen els altres? Joel Díaz, Maiol Roger, Gerard Jubany. Hola!
Hola!
Nosaltres, mira, no ho sé, però nosaltres ahir vam fer un programa d'esperit festiu, sí, i relaxat, un pèl massa relaxat, per potser què? En alguns moments.
Són les 8:33, anem a obrir l'aparador. Avui al Palau Robert, a banda de venir l'especial. És que estava menjant, Robert, i clar, m'ha enganxat que no estava previngut. I està tothom rient a l'altra banda, esperant a veure com en surto.
Això ho fa el Basté cada dia i no passa res, eh?
Qui escoltes, tu?
No, abans.
Què vols dir, que esmorza mentre parla?
Però què vol dir abans?
Sí. Jo no pretenia crear aquest moment, de veritat, aquesta hora del matí.
No em fer-ho sentir incòmode. No, si el problema és aquest, que tu mai pretens res.
No, però jo no volia.
També hi ha un ambient relaxat a la informació del temps d'Antena 3. Matías Prats, que fora d'antena devia haver explicat en directe algun dels seus acudits, dona pas a Imar González, la dona del temps, i clar, passa això.
Ya ven, llueve y llueve, y nos preguntamos si es el otoño o Imar, es la dana que nos está afectando. Adelante.
Podríamos...
Vaya por Dios, le ha dado la risa.
Uno de los chistes de mi compañero Matías justo antes de entrar. Podríamos decir, ya, que se trata de las dos cosas a la vez.
Bueno, esto pasa...
Por un lado ya, ahora sí. Y de hecho, fíjense... La evolución de precipitación con esas tormentas más acusadas en el cuadrante nordeste peninsular.
Vigileu els acudits dolents, perquè avui m'he explicat que hi ha un estudi que diu que hi ha relació amb una malaltia i la gent que explica acudits dolents.
Ah, és Maiol. Ets algú perfectament sa. No sé,
tu la tens crònica, aquesta malaltia, Maiol.
Això és la marmita.
S'ha de vigilar.
Sí, sí.
I qui no està mai relaxat és el nostre amic Federico Jiménez Los Santos, en Fejilo, que s'ha agafat com un gos de presa al coll de la ministra Pilar Alegría, que hi va cometre un petit error d'expressió i va dir elecciones electorales en lloc de dir elecciones anticipades. Va, Federico, ataca.
Incluso se atreven ya hasta pedir adelanto de elecciones electorales.
Realmente, si el PP se atreviera a pedir elecciones electorales, la cosa sería si votamos, si votamos. Digo, tratando de encontrar una lógica dentro de esa falta evidente de colágeno en el cerebro socialista, que es un virus. Eso lo trajo Koldo del Puticlub y se ha expandido. Y tú notas que hay como un sonido, que es que intenta, el cerebro intenta ejercer sus funciones, pero no puede, le falta la grasilla del colágeno, que es lo que le da elasticidad. Elecciones electorales.
Caram, s'aprofita tot, eh, realment.
No, clar.
Què més diuen els altres, Mayol, va?
Doncs torna José María Aznar.
Hombre.
L'inefable expresident i expersona amb bigoti va presentar un acte de la seva fundació FAES.
GAES.
I va alertar contra el finançament singular...
Veus allò que dèiem de...
La malaltia.
Acabarà el metge, sí, Mayol.
És que...
Ja, puc seguir
sí.
amb la meva secció?
Sí, sí, sí.
Amb els meus dos minuts de hi ha un acudit dolents d'aquests que diu per fi m'he pogut comprar l'aparell aquest del GAES. Diu, quant t'ha costat? Diu, 2:45.
Ai, Déu meu.
S'encomana. Ell li heu de riure les bones. Bé, en tot cas...
S'encomana tot.
Sí. Estàvem parlant d'Aznar, perquè va alertar contra el finançament singular, però no sé on s'està negociant.
Coses, totes elles, impossibles de negociar bilateralment. I mucho menos... en un quart d'oscures.
Potser sap coses de... potser aquell hotel on necessiten a Ginebra passen coses més divertides. En tot cas, les amenaces no només són per a Espanya. El futur a Europa s'està posant lleig.
Este campus va a tomar muy en cuenta los cambios que se han producido en el escenario europeo.
Europeo, lletgíssim. Veurem si troben consens i fins i tot si s'hi suma el Regne Unit, tot i el Brexit. Iker Starmer va sorprendre'ns amb una proposta original sobre Israel.
The return of the sausages.
The return of the sausages, potser volia dir hostages, però també esperem que les salxitxes tinguin un futur pròsper. Que, una cosa, sabeu que això d'Europa està salvat perquè ara liderarà un moviment internacional a Ada Colau.
Oís el run-run? El run-run en las calles.
I abans de salvar el món, Ada Colau ha participat al programa on diversa gent ensenya a Bob Pop a parlar català. I ella ha parlat del seu pentinat.
Si hi ha missatges, sí, de dona alliberada una mica, sí. Després de 8 anys d'alcaldia tenia unes ganes de tallar-me el cabell, boges.
Bueno, ja, no se'ls podia tallar quan era alcalde.
Bueno, i Carles Puigdemont també ha tingut problemes.
No, Pablo Iglesias se'l va tallar precisament quan va ser ministre, no? La cueta?
Sí, no ho sé.
Hem de mirar el balanç de govern de cadascú i el balanç de perruqueries. Això anirà. En tot cas, no faré cap acudit dolent, perquè si no em dieu que sóc un malalt. Us deia que era una dona alliberada. És una dona molt alliberada.
I el teu poder ha sigut més sexy per homes o per dones?
És que et dic, o sigui, més aviat és com una bomba atòmica que ha arrasat l'erotisme al meu voltant, saps? O sigui,
de debò?
De debò, sí. És una cosa que he pogut recuperar després de l'alcaldia.
Està bé, això?
Me n'alegro.
Està bé, ens n'alegrem. La conversa és interessant, eh? Fora bromes, parla de l'estigmatització, fins i tot parla de com es reprimia com a alcaldessa, fins i tot per ballar.
Perquè cada cop que fiques el cos i tu gaudeixes amb el teu cos com a dona bisexual en un lloc de tant de poder, saps que et vindran hòsties per totes bandes.
Doncs aviam si s'acaba aquesta xacra i jutgem els polítics per balls com el que fan els comuns amb la Copa Amèrica, perquè hem passat de dir això...
Avui Barcelona celebra una altra gran bona notícia, i és que la nostra ciutat acollirà la Copa Amèrica de vela el 2024.
A dir això?
Que la Copa Amèrica, tal i com s'està desenvolupant i qui l'està liderant, és una estafa. És una estafa per la ciutadania.
És el que es coneix com navegar entre dues aigües.
Toma ja.
I a les xarxetes, què diuen, Joel?
Les xarxetes iberoamericanes, Ricard, i aquí ja t'aviso que incloc les catalanes, estan profundament preocupades, i no és per menys, pel trencament de relacions entre Espanya i Veneçuela. Unes relacions que fa anys que no passen pel seu millor moment, i la veritat és que Maduro també fa anys que ell avisa.
Cuando veo la agresión contra Venezuela por parte del Reino de España... que quiere Mariano Rajoy gobernar nuestro país. Yo digo no, no, mil veces no. Venezuela es un país soberano, libre.
Libre, libre. A Maduro no li van agradar gens els moviments del govern de Rajoy per fer-li una mica de cop d'estat. El tio jo crec que s'ho va prendre personal i se li van inflar bastant els bolívars, perquè m'entengueu.
Ya basta. Vamos a revisar a fondo toda la relación con España. A todo nivel. Ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España.
Jo, de fet, m'atreviria a dir que a Maduro no li agrada Espanya directament i jo diria també que del tot el que no li agrada d'Espanya, de tot el que no li agrada, el que menys li agrada és el rei d'Espanya.
Colonialismo español, que ahora es reivindicado por el rey de España. Reivindica el colonialismo español, el genocidio, los crímenes, la violación y el asesinato de millones de hombres y mujeres. Es lamentable que el rey de España en pleno siglo XXI avale el genocidio, avale el crimen. Lamentable. Lamentable, bueno.
Bueno, bueno. Hom pot pensar que és efectivament un tema personal de Maduro amb Espanya, però clar, per exemple, aquest que sentireu ara ja no és Maduro, és el president de l'Assemblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales. ¿Quieren pelea? Queremos también.
Toma.
Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela.
Clar, quan en un país dius guerra, qui es posa firmes i cachondos i en guàrdia? Els militars, evidentment. I ahir els militars veneçolans van decidir declarar la guerra a Espanya, tal i com ho sentiu. El problema és que ho van fer amb un vídeo en vertical gravat per un community manager massa flipat i segurament fan de les pel·lis de Marvel. Ara veureu per què.
Siguiendo el pensamiento del padre libertador, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero.
Oh, si
todo el mundo lo vence.
Si una vez ya vimos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas.
300 años de calma no bastaron.
500 años de lucha no es suficiente.
Para morir, nacimos.
Quien tenga miedo a morir...
Militar, no... solans,
El valiente no es aquel que no siente miedo,
sino Ojo. El que a pesar de tenerlo, actúa.
Sí, señor.
Los hijos de la patria no tienen más familia que la patria.
Ara.
Una vez fueron expulsados los españoles de la América Meridional. Y si es necesario, los expulsaremos mil veces más.
¡Ara!
Que no se importa su opinión.
Coneixer la resposta que tenen a vegades alguns militars espanyols. Vull veure el vídeo que faran de resposta.
Oh!
Bé, serà sí, bonic.
Nosotros venceremos.
Jo crec que si entrem en guerra em faré desertor i me n'aniré amb aquests senyors.
Gràcies, Joel. I ara que el duia el temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què li ha passat al Mauri?
El Mauri, la veritat és que no ho sé. M'ha demanat si podia fer aquesta connexió. Em penso que tenia alguna reunió important. No?
Què ha passat? Què ha passat? Que se'n va ser amb les europees.
Ah, mira, això mai se sap. Tu podem tenir sorpreses.
Sí, un canvi estrany. Bueno, ja ho resoldrem, perquè m'ha dit que això igual ha passat alguna cosa. Però va, el temps.
Després li pregunto i t'ho dic. A veure, el temps. Ara mateix una mica canviant, però sí que deixem enrere ja tot aquest període de tempestes que hem de tenir aquestes últimes setmanes. Avui no tindrem pluja. Avui una mica de tot. Capes de núvols prims, núvols més gruixuts a l'oest, alguna boira cap a l'interior. I avui potser el més important serà la temperatura, que pot enfilar-se de fins als 28 o 30 graus en alguns llocs del nord-est i també cap al sud de Catalunya. I demà, el més important també és que pujarà encara més la temperatura. Tindrem un vent de l'oest reescalfat, ressec, càlid, que farà doncs que les temperatures s'enfilin per sobre els 30 graus a molts llocs de Catalunya i fins als 33 o 34 als dos extrems de Catalunya. I en previsió també que tinguem més alts i baixos a la temperatura. Si demà pugen, divendres i dissabte tornaran a baixar i fins i tot podríem tenir algun floc de neu al Pirineu. A veure què passa.
I a la mobilitat, com va el transport públic ara mateix, Aina?
Bon dia. 20 minuts de demora al tren de la línia RG1 de Figueres a Barcelona. Arribarà a Sants a les 9 i 7. També va tard el tren de la línia R15, provinent de Móra la Nova. Arribarà a Sants a un quart de 10. I a Barcelona, per una incidència tècnica, el bus al Torrebaró Nord està sense servei.
I ho rebatem també amb el trànsit equip viari. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs molt volum de circulació encara aquesta hora. Vies a evitar, compte, 13 quilòmetres encara de congestió a la B23 del Papiol a la Diagonal, no hi ha neu, 14 quilòmetres autovia 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, afectant l'accés des de la B24 a Pallejà, autopista al Garraf de Gavà, Sant Boi, C58 entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, tot això aturadíssim, i les rondes de Barcelona, trams llargs de Meridiana, Esplugues. Ronda de Dalt, ronda litoral del Nus de la Trinitat a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
això quan d'aquí dos minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Avui a Migdia, González, Gemma Calvet, Jofre Llombart, Maria Vila i Pere Rossinyol. Aquest dimecres 25 de setembre en què ens preguntarem per quin tipus de reconciliació busca Joan Carles I en les seves memòries.
¿Y va a dar algún tipo de explicaciones?
¿Qué tal ha sido su estancia en Sanxenxo?
Explicacions de què es preguntava el rei emèrit durant una de les seves últimes visites a Sanxenxo. I amb qui es vol reconciliar Joan Carles I ara? Què pretén amb aquestes memòries si no sap de què ha de donar explicacions? Com, per exemple, es reconciliarà després d'haver cobrat 65 milions d'euros en comissions de l'Aràbia Saudita per l'AVE a la Meca? I què passarà amb les cases, els iots o els rellotges de luxe que li han anat regalant durant aquestes dècades? Què passa amb la seva fortuna, que Forbes va xifrar en prop de 2.000 milions d'euros? Aprofitarà aquestes memòries el rei Joan Carles per explicar d'on han sortit? Tindrem, per exemple, detalls de per què el rei va crear una fundació a Abu Dhabi per transferir l'herència de les seves filles? Diu el rei emèrit que li estan robant la seva història en el que hem pogut llegir d'aquestes memòries. Però qui ho està fent? I la seva conducta no té res a veure amb la imatge que està quedant de la seva figura? A què atribueix el rei que alguns que sempre l'havien defensat, polítics i periodistes, ara l'hagin deixat caure? I a tot això, li fa por al rei Felip VI la publicació d'aquest llibre? D'aquí a pocs minuts en parlarem amb la periodista Pilar Eire i també en tertúlia Migdia, González, Gemma Calvet, Jofre Llombart, Maria Vila i Pere Rossinyol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si necessitaves un senyal per anar a veure les aurores boreals, aquest serà el millor any per veure-les segons la ciència. I si necessitaves un segon senyal, Vueling estrena la seva nova ruta a Tromso perquè hi volis.
Llum verda per anar a Noruega amb Vueling. Nova ruta a Tromso. Entra a Vueling.com o a l'app i reserva ara.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses i que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
A punt per dir sí?
Yes.
Prepara't per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa Yes Edició Limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
L'operació a la regió de Kursk ajuda...
Després de mesos de guerra desastrosa entre Israel i Gaza...
Estem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya Migdia.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
L'univers podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça Reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça Reservat, Girona Reservat i Futbol Català. Tornen a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'arquitecte Itziar González, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol, l'advocada Maria Vila, i avui a distància l'advocada i consultora Gemma Calvet i el director audiovisual del Nacional, Jofre Llombart.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs la Maria Vila està d'acord amb Lluís Gavaldà que això de barrejar música i petards com que no li agrada gaire.
Sí, i sabe... musical.
I sabem per què el Pere Rossinyol va ser baixa ahir a l'especial de Catalunya Ràdio 100 anys al Palau Robert.
Què va passar?
S'estava banyant a la platja.
Ah, això... sí, és veritat.
En plena tardor, ja,
Sí, sí, era? Però el matí feia bo i tenim la sort de viure davant del mar.
Quina platja era?
A Vilassar.
Vilassar. Estava bé, eh?
La veritat que sí.
Arribem al punt de les 9. Hem de començar parlant de Joan Carles de Borbó, perquè publicarà unes memòries titulades Reconciliació, que es posaran a la venda l'any que ve a França. Tindran 500 pàgines i, segons s'assegura, l'exmonarca hi explicarà els seus errors i males eleccions i diu que no amagarà el seu penediment. Hem de saludar aquesta hora Pilar Eire. Què tal? Bon dia, Pilar, com estàs?
Hola, Ricard i companyia, què tal?
La notícia d'aquesta novetat editorial l'ha donat la revista francesa Point of View, que l'edició que surt avui pronostica que aixecarà molta polseguera a Espanya. Però què n'hem d'esperar d'això? Perquè sempre que fem volar coloms amb aquestes coses, després és una decepció absoluta.
Bueno, creo...